I després de les notícies, obrim la tercera i última hora d'aquest primer Sant Cugat a fons de la nova temporada, amb protagonisme per als joves. Ells que la temporada passada van començar amb un espai propi, un programa, diguem, dels de llarga durada, els del Núvol, tindran la seva representació en el nostre magazín cada setmana. Saludem aquest grup, els representants del Núvol, que han quedat reduïts ara a 3 perquè ens acompanyin cada setmana al Sant Cugat a fons. Saludem la Maria Castan, bon dia. Guillem Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Irene Riar, bon dia.
Bon dia.
Les vacances bé?
Sí.
Tot bé i amb ganes de començar.
Sí.
Bueno, ens haurem de situar una miqueta perquè això de venir al començament de setmana a unes hores que no són les habituals, heu canviat respecte de la temporada passada, però amb ganes de continuar informant del que us interessa.
Sí, home, abans fèiem tardes, no? Sessió de tardes i ara sortim de l'after i venim aquí.
Això vol dir que aneu madurant i us feu grans.
Sí, és emocionant.
Els canvis d'horari. Molt bé, doncs us sembla que comencem amb la primera secció?
Sí.
Obrim definitivament la primera secció. Irene?
Sí, comencem amb el fenomen, amb les entrevistades d'avui, perquè són dues les fenòmens, i us donem la benvinguda al primer fenomen de temporada, i per inaugurar l'espai tenim a la Maria Ferriol, la tècnica de cultura de l'Ajuntament, i a Kira Iciques, la responsable de l'oficina jove al Casal Torreblanca, que segur que tots coneixeu.
Sí, elles són aquí per parlar-nos sobre els cursets i tallers que organitza la xarxa de centres culturals polivalents en els propers mesos i en els quals els joves podem participar.
Doncs sí que hi podem participar perquè les inscripcions es poden fer a partir d'avui mateix i fins al 18 de setembre en els mateixos centres. Malgrat això, els cursos no començaran fins al 8 d'octubre. Després del balanç de l'any passat, on més de 5.000 persones van participar als cursos i tallers, què espereu per aquest any? D'aquesta xifra, aproximadament, quin percentatge eren joves, ja que totes aquestes dades són globals?
Hola. Sí, esperem que tinguin la mateixa rebuda que està tenint respecte al curs anterior. Tu deies que hem tingut quasi 6.000 alumnes de cara al curs anterior i aquest any esperem tenir dades similars. De fet, ofertem 180 cursos totalment diferents al llarg de tot el trimestre i durant els 6 centres de la xarxa que ofereixen cursos. Però hi ha un espai, que és l'espai Torreblanca, on hi tenim l'oficina jove, on allà sí que hi ha una oferta molt específica per joves. Malgrat a la resta de centres, sempre hi ha un petit apartat on hi ha cursos i tallers per infància i per joventut. Però, repeteixo, a Torreblanca, amb l'oficina jove, és on hi ha l'oferta més concentrada pel públic jove, on es poden trobar tot tipus de coses.
Molt bé, i quin és l'input que rebeu dels joves sobre les activitats que va organitzar l'any passat, tant com a la xarxa de centres culturals polivalents o a l'oficina jove? Estan satisfets els joves?
A veure, jo penso que sí, en el sentit en què ho veiem, a part de que ens poden fer algun comentari sempre, i això la Quiraia ens ho podrà explicar millor des de l'oficina jove, que és qui té el contacte més directe amb els joves, ho veiem bàsicament amb les dades, és a dir, en el moment en què cada trimestre augmentem el número d'inscripcions, pensem que la veu corre i que entre uns i altres ho diuen i que per tant funciona. Per tant, ens basem molt en les dades i en tot cas la Quirai des de l'oficina jove, que té el contacte directe, us en podrà dir alguna cosa més.
Sí, de fet els números parlen per si sols, vull dir, cada vegada hi ha més joves que s'apunten a les nostres activitats, que venen a les assessories, que coneixen el servei, que veuen que els serveix, i a més les valoracions que fem a cada curs són molt positives. També demanem propostes de millora i a partir d'aquí també fem propostes a partir del que ens diuen, mira, necessitem fer un curs de tal, doncs ho valorem i si es pot ho programem. Vull dir que a poc anem rebent més joves.
O sigui que, és a dir, en base a què decidiu les activitats en aquestes recomanacions? Vull dir que els joves participen en el procés d'elecció de les activitats?
No directament, però sí a través de que parlem amb ells i d'aquestes enquestes de valoració, sí que tenim molt en compte quines necessitats ells expressen, no? Perquè nosaltres podem detectar-ne, però també escoltem el que ens volen proposar.
Uh-huh. I quines activitats d'aquest any són gratuïtes i quines de pagament? En saps algunes?
Sí, i tant. De fet, nosaltres plantegem les activitats com a píndoles, que són activitats d'un dia, d'una hora i mitja més o menys. Aquestes són totes gratuïtes i són sobre temàtiques relacionades amb assessories. Per exemple, fer voluntariat a l'estranger o tècniques per presentar oralment els treballs, etc. No? Després tenim tallers que sí que són de pagament. Enguany n'hem programat dos. I la resta de tallers també tenim un taller de teatre de l'oprimit que és gratuït, vull dir que depèn, que oferim tant tallers de pagament com tallers gratuïts.
I d'aquestes activitats, en quines participen més els joves? Que heu vist? Ui, hi ha molts joves que volen participar en un tipus d'activitats concretes.
És que depèn de la franja d'edat. Vull dir que nosaltres, si mireu el programa, cada activitat està plantejada per una franja d'edat, més 12, més 16, més 18. I cadascuna rep participació, vull dir que en general omplim força les activitats.
I dins del programa de l'Oficina Jove també hi ha xerrades que són sobre joves però que van dirigides als adults, com per exemple els pares. Els pares d'avui en dia estan interessats en els problemes i l'entorn dels joves?
Moltíssim, moltíssim. De fet, les activitats que estan destinades a pares s'omplen i força ràpid. Vull dir, a la que obrim les inscripcions, els primers en inscriure són els pares i les mares. Sí, sí.
I creieu que l'aposta per activitats diferents, en podríem dir, els extraescolars corrents com el parkour, per exemple, animen els joves a participar més i animar-se?
Home, esperem que sí. Nosaltres hem apostat enguany per fer un taller de grafiti, que surt una miqueta del que hem fet fins ara, i bueno, veurem a veure si té rebuda.
Penseu que des de la xarxa treballem molt transversalment amb Oficina Jove, és a dir, si des de les Planes, per exemple, el centre cultural que tenim a les Planes, volem programar alguna cosa per joves, intentem que hi hagi una coordinació absoluta amb l'Oficina Jove. Si des del Casino de la Floresta volem programar alguna cosa per joves, intentem que hi hagi una relació molt directa, de manera que tots els centres que estan repartits pel territori puguin tenir una petita oferta per joves. A lo millor un jove de la Floresta li és més còmode anant al casino a fer una activitat per ell que potser desplaçar-se fins a Torreblanca. Per tant, intentem que tota la xarxa es nodreixi d'alguna activitat per jove, malgrat tota l'oferta està concentrada aquí. I deixeu-me que us faci un apunt. Amb el tema de l'Oficina Jove, són coses per joves, però relacionades també amb els joves, de manera que els pares de joves adolescents tenen molt interès en poder assistir a una conferència o a una xerrada sobre, doncs, des de les drogues d'avui en dia fins als problemes emocionals amb els adolescents, per exemple.
I si els tallers i cursos que s'organitzen, diguéssim, en aquests primers mesos i tenen èxit, després en el llarg de l'any continuen?
En principi mirem de no repetir gaire per variar l'oferta, però sí que és veritat que si algun taller té molta demanda, potser a finals de curs el tornem a programar per poder donar resposta a tota la demanda.
I quina alternativa s'ofereix per la gent que no pot accedir als seus serveis per motius econòmics?
De fet, com la majoria d'activitats són gratuïtes, clar, i les que són de pagament estan subvencionades, és molt assequible.
Després tenim descomptes per famílies monoparentals, tenim descomptes per famílies nombroses i tenim descomptes d'un 10% per tots aquells joves que disposin de la T Jove. Per tant, en principi, el preu no seria un problema mai, pensem, amb el públic jove, no. Ni amb cap altre.
Sí, per tema econòmic no serà, no?
Jo penso que no, nosaltres pensem que no.
Molt bé, i ja per acabar, quines són les propostes estrella d'aquesta temporada? I com heu dit abans que hi ha per edats, per la nostra, per més o menys la franja de 16 anys, quina creieu que és la que serà més sol·licitada?
Doncs a partir de 16 anys, per exemple, On trobar feina aquest Nadal, que sí que hi ha molts joves que esteu estudiant i que a l'època de Nadal teniu vacances i voleu aprofitar per fer uns diners, doncs aquesta píndola segur que us interessa. Després, des de l'assessoria de drogues, que és una novetat enguany, també fem una píndola sobre parlar de drogues, de porros, etc., però des de la llibertat de poder parlar d'això, no?
Sense tabús.
Sí, exacte. I què més? Teatre de l'Oprimit, que trobem que és una aposta molt interessant, que farem a les Planes.
I el de grafiti? potser graffiti
graffiti és a partir de 12, però sí, segurament.
Sí, sí, jo sí. També crec que
hi ha un taller de graffiti que està molt coordinat amb el centre d'Art Maristany, que és l'últim centre que s'ha afegit a la xarxa de centres culturals, amb coordinació amb Oficina Jove, que penso que pot ser un bon reclam,
sí,
no? El de graffiti al centre d'Art Maristany.
Doncs moltes gràcies ja per haver-nos fet quatre pinzellades de les activitats que podem fer als joves aquests propers mesos i esperem que tothom hi trobem la nostra cabuda.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
T'esperem a tots.
I tant, gràcies.
I continuem amb els joves del Núvol, obrint nova secció. Ara volem saber de l'opinió que en teniu sobre temes concrets. Què hem anat a preguntar aquesta setmana?
Doncs sí, com que nosaltres som tan curiosos i xafarders, és per això que hem decidit sortir al carrer a preguntar què és el que opinen els joves sobre els temes d'actualitat o que ens preocupen.
I aquesta setmana hem sortit a preguntar als joves què és el que faran l'11 de setembre en motiu de la Dia de Catalunya, però que vull dir que hi havia alguns que no ho sabien, eh? Sí. Què passa l'11 de setembre?
Home, tu saps què faràs demà?
No, però...
Doncs si preguntes d'aquí a l'11 de setembre...
No, però els hi dèiem en motiu de la Dia de Catalunya, per això els hi preguntem què farien.
Sí, i ells deien, ah, l'11 de setembre, què és?
Hi ha algun partit del Barça o alguna
cosa? Sí, així una miqueta. Desubicats. I us volem saber si els joves estan interessats en el procés, si tenen ganes de participar, si els hi fa pal, o aquestes coses que a vegades passen amb els joves. I nosaltres ho volem saber-ho tot.
No voy a ir, básicamente, porque no tengo los mismos pensamientos que tiene la gente independentista y yo pienso que estamos bien como estamos.
A mí me parece bien lo del 11S, pero me voy a quedar en casa porque me da mucho palo, o sea que...
Jo aniré a la manifestació per Retret Catalunya, Terra ser un poble independent. Jo em sento català i segurament aniré a la manifestació el dia 11.
L'11 de setembre aniré a la manifestació perquè estic a favor de la independència.
Per l'11 de setembre aniré al que es faci a reclamar una mica aquesta independència que toca.
I l'11 de setembre tinc pensat presentar-me a la manifestació que es farà en commemoració als 301 anys d'història de quan vam perdre una guerra. La meva intenció és presentar-me allà perquè crec que l'estat espanyol està tractant econòmicament i socialment a Catalunya d'una manera penosa i ens mereixem rebre un tracte millor i després d'haver intentat diferents coses com un pacte fiscal no ha servit de res i per tant volem la independència directament.
Directament, balanç d'aquesta primera enquesta, què us ha semblat, us ha sobtat?
Bé, hi ha opinions diverses, però jo veig que la gent els joves almenys es decanten una mica més pel sí, el que hem pogut saber.
Sí. Bé, discrepo una mica perquè...
Vaja, ja... vam trobar una mica de tot.
Sí. Tot, un 50%, no? Va ser sobtant.
Ah, està bé, la diversitat. Per gustos colors, no?
Sí. Al principi vam sortir i ens hem trobat moltes persones que ens deien que no, nosaltres ens posàvem, ostres, com pot ser que tinguem 5 persones que de repente totes ens han dit que no.
Que ens deien, me da palo, me voy a quedar en el sofà, Catalunya està equivocada.
O me'n vaig de pont amb els papis.
Sí,
això també ens ho van dir. Hi ha una que va dir que s'anava de cap de setmana, ara que ho penso.
Sí.
Molt bé, nois, doncs aquesta ha estat la primera enquesta, aquest primer llamps i trons de la temporada i hem d'arribar al tram final amb l'última secció. Per on escampem la boira?
Per tot arreu.
Per tot arreu,
cap piqui pugui.
L'estiu sempre ve carregat d'activitats i tot i que setembre ja és aquí, encara podem disfrutar d'alguns plaers estiuencs. Un d'ells és les piscines municipals i és que aquest any estan obertes fins al 13 de setembre.
I apurant fins l'últim dia, com sempre, que fem nosaltres. Si no tens piscina i sempre esperes a acoplar-te a casa d'algú, que tothom vol tenir sempre una mica en piscina,
sí. Encara
tens la teva disposició a les piscines municipals perquè puguis banyar-te abans de preparar la motxilla.
Parlim d'aquells mons llunyans de les espècies per captar.
Però si sou més de cinema, us informem que el cicle de cinema La Fresca que organitza el Marc Antic continua al llarg de tot el mes de setembre. El dia 11 de setembre s'hi projectarà 4 bodes i un funeral.
Si us agrada la comèdia, aquesta és la vostra pel·lícula. La història va de les aventures d'un grup d'amics vistes des del punt de vista d'un home anglès, en Charlie.
Les projeccions, tant d'aquesta com d'altres pel·lícules, es faran a les 10 i 12 de la nit i són gratuïtes. Tot i així, si la sessió de divendres no us convenç, també el dissabte s'hi projectarà una altra pel·lícula que és Sospechosos Habituales, que està plena de misteri i acció. I si encara no us agraden aquestes dues, no patiu perquè se seguiran projectant més pel·lícules els divendres i els dissabtes fins al 26 de setembre.
Com a recomanació especial d'avui, i si no teniu un sopar, a la Festa Major de Sabadell, fins avui activa, s'organitza un sopar popular a mans de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
A part de ser un sopar que va dirigit a la beneficència, pot ser un entrant per estar a Sabadell abans de que l'orquestra Afro Chihuahua, ofereixi un concert al costat del sopar.
Les dues propostes es situen a l'Espai Barraques de Sabadell, que les trobareu al passeig de la plaça Major a partir de les 9 de la nit, perquè van una darrere de l'altra seguides.
Però si no us convenç l'orquestra Fochihuahua aquesta, que és un grup així amb nom de tribu africana, doncs us recordem que com a fi de festa, la Festa Major de Sabadell oferirà a les 10 un castell de focs al Parc de Catalunya del municipi.
El llenguatge que utilitzo, el que mai seran aquí, però el que importa no és el com, i el poema és ben senzill, el que importa està molt clar. El meu batec cavalcà.
Irene, Maria, Guillem, se'ns ha acabat el temps. Haurem de deixar la secció fins la setmana que ve. La setmana que ve, dilluns, ens tornem a trobar, ens torneu a explicar doncs, allò que se us passa pel cap, allò que us interessa, allò que mola, eh? Allò que està guai. I amb convidats, també, sí, pot ser. Molt bona setmana, que vagi molt bé.
Igualment.
Bom, 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 cavalca el meu batec.